Camins. Avui, per començar l'any, tenim una deu i un fitxatge. Comencem amb la deu. Pere Juventí Balcells, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ai, Pere Juventí, no ets a la redacció, has abandonat Camins, ens heu canviat per l'ambient matutí. Com és el matí a Radio Estel, Pere Juventí Balcells?
Doncs molt frenètic, la veritat.
Frenètic, eh? No com la tarda, que estem aquí passant l'estona, no. Fent calceta.
I de la tarda també es corre molt i es corre de valent. El que passa és que al matí hi ha més gent, hi ha més fa com un i avall.
Està la raga, que també atabala molt, és normal. Escolta, i ara estaràs a l'Estel migdia també, a part dels butlletins, Sant Xavi Toscano, molt muermo, no? El Toscano, més muermo que nosaltres, no?
Home, sí, s'ha d'intentar mantenir la compostura.
Clar, perquè és un altre to, no?
En algun moment he pensat, ostres, m'agradaria fer el que feia amb el Rafa.
Sí, doncs fes-lo algun dia amb el Toscano, a veure quina cara et fa.
A veure què passa, no?
A veure quan dures amb el Toscano fent les coses que feies amb nosaltres.
Sí, aguanto.
Pere, gràcies per tot el que ens has donat en aquests mesos. Et trobarem a faltar, ens veiem per la redacció i vinga, molts ànims amb tot.
Molts ànims i molta merda, Júlia, i a tope. Molt guapos.
Una abraçada, adeu, adeu. Però, quan una porta es tanca, una altra s'obre, i aquest buit que deixa Pere Juventí Balcells ve a omplir-lo amb el seu estil particular, Júlia Julve. Estem aquí per presentar el fitxatge, Júlia Julve. Querida Júlia Julve, que tienes nombre de personaje de Marvel, Peter Parker, Stephen Strange, Bruce Banner, Júlia Julve. Estamos muy contentos de poder presentar este último fichaje. Está aquí sobre todo por su propia voluntad. Ha rechazado ofertas más jugosas, pero quería triunfar en el Camins. Os puedo decir que creo que Júlia Julve ha nacido para jugar en el Real, digo, en el Camins. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
Contenta amb el fitxatge?
I amb aquests elogis que m'acabes de fer ara?
Home,
estic contentíssima.
Has nascut per jugar en el, diguem, el Camins. Escolta, saps que una de les tasques serà participar en el nostre informatiu informal, després fer butlletins, estàs informada de tot. I una de les tasques guais que feia molt el Pere Juventí és preparar les cosetes pel dia següent, pel Pol Marçà. Te coneixes el Pol una mica?
En persona no, però he parlat amb ell per WhatsApp avui.
Molt bé.
Però demà ja el coneixeré.
Què tal, per WhatsApp bé, no?
Bé, sí, formal. Formal. Bé.
És que és un tio formal. Pensa que és el prime time d'aquesta casa, és l'estrella, podríem dir, és l'estrella, que al Camins es fa una repassadeta de tant en tant. Escolta, Pol Marçà, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal? Com està? On t'agafem, Pol Marçà? Estàs de compres per ahir, em sembla.
Bon any. No, no.
Bon any, igualment.
No. Vale. Molt mala persona per tenir a una companya nova asseguda al teu costat i fer-li parlar d'algú que està al telèfon sense parlar.
Però ha sortit molt bé. Són tot proves. Són provetes que anem fent aquí al Camins amb el bon esperit.
És que jo no sabia res de tot això.
Us volia presentar Júlia Julve, que és un personatge de Marvel, Pol Marçà, que és el hater de la casa.
Encantada, Pol.
Com anem, jo? Tot bé o què?
No, sí.
No deixis que et posi la por al cos.
Ho intentaré.
Clar que no, però jo volia, com demà ja heu quedat per conèixer-vos, és important, i calla.
Si superes el Rafa, la resta tot farà baixada.
Gràcies, Pol, per aquests anys. Ja demà parleu, no, Júlia,
sí,
i Pol?
Demà quan arribi.
Algun consell de cara a l'inici, Pol, en la teva saviesa?
WhatsApp, que és molt millennial, però és molt lleig. El què? Algun consell que no et faci cas a tu, que sigui tranquil·la.
Vale. Perfecte. Pol, a la ves, compra les cosetes pels regals que hi toquen i gràcies per jugar amb nosaltres.
Vinga, que vagi bé. I bona estrena, eh? Parlem demà, Júlia.
Gràcies, Pol. Fins demà.
Vinga, que vagi bé.
Adéu, adéu, el gos del Pol Marçà en tots els sentits. La resta de l'equip seguim aquí pels bojos, la Paula, Maria José, a l'ombra de les xarxes, la Carla i servidora de vosaltres als micròfons. Segona temporada, any nou, amb la tonteria de sempre.
Fum, fum, fum!
Doncs fet el bateig de foc de Júlia Julve. Júlia, no ens hem passat massa, no?
No.
Va,
no.
Ha estat bé, ha estat
bé,
correcte, elegant,
bé.
Ha estat elegant, més o menys. Hi havia parets de tot tipus amb aquesta trucada. La gent no tenia clar si et podien posar en aquesta tessitura el primer dia, però
no
ho has
res.
Superat perfectament. Sí. Bueno, amics oients, bona vesprada. Aquest dilluns 2 de gener del 2023 estrenem any aquí al Camins, després de tota la programació del dia a Ràdio Estel, dia 1 després de la nit de Nadal, del dia de Nadal, de Sant Esteve, de Canelons, del tió, dels cunyats i de tot plegat. Per sort, només queda que vinguin els Reis i podrem tornar a la normalitat i descansar de veritat. Dieu també, després de l'especial que varen fer per l'amor de Benet XVI aquí en aquesta casa, ja sabeu que estaven tancats per vacances i pam, ens varen posar per oferir-vos dissabte la notícia i l'anàlisi corresponent amb l'Ignasi Miranda i un reguitzell d'experts i de bisbes de Catalunya que ens varen ajudar a valorar la figura del papa emèrit com a teòleg i pastor. Si voleu recuperar els nostres continguts, també els dels enjaunats de la setmana de Nadal, doncs l'especial de dissabte i de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres... Rafa Sanahuja a l'aparato. Podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per... No, ja no cal que faci això, perquè ara... És que, Paula, ja no cal que... He recuperat molt la veu, estic content, segurament gràcies a aquest exercici de tortura dels oients. Bé, Twitter, Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Per ser la Maria José, va començar l'any sota una taula. Sí, sí, si quieres acabar el año... Ah, sí, clar, ja ho sé. És que ara m'està dient Maria José amb signes que està buscant l'amor, un gest així. No? Si quieres acabar el año con pareja, empieza debajo de la mesa. Jo això no ho havia escoltat mai, però ella i altres... doncs companyes de la casa que tenen aquesta sana intenció, doncs ho van fer. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial. Ara hem afegit la foto del Toscano, molt alternatiu, amb la seva racadeta, el pèl així, tal, la barbeta, tras la marxa de l'estimadíssima e infinita Diana Silva, perquè el Xavi ens edita ara l'Estel migdia. Avui dilluns, en el retorno, hem preparat una Macedònia nova, com cada nit, de tres parts, esportiva, papal i històrica. Abans que res, l'actualitat, de nou de la mà de Carla Buigas i el nou fitxatge de Júlia Julve. Després farem palès la nostra vocació esportiva que ha guanyat terrenys aquesta temporada. Parlarem del derbi, parlarem de Mateu Lahoz amb Jacinto Elà. I a partir d'aquí, gir copernicà, com és habitual al Camins. Saludarem Diego Sola, doctor en història moderna, amic del programa, autor del magnífic llibre Història dels Papes, de Fragmenta, per parlar uns minuts sobre la figura de Benet XVI i també de les particularitats del seu papat i el seu llegat dins la història de l'Església. I per acabar el programa, arrencarem l'any, clar que sí, amb una pregunta que tothom es fa aquest any. Què ens espera el 2023? Doncs nosaltres volem preguntar-nos què esperava la gent fa 100 anys. Som així de raros, originals. Com és la vida fa un segle? Què ha canviat? O parlarem amb Joan Pallarès, historiador. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, no serà una nit fàcil, estem una mica desentrenats, però tenim la sort que no ens xiula Mateu Lahoz, tenim la Paula, que no vol ser tan protagonista com Mateu Lahoz. Camins a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ha tornat la Lliga, a partir d'ara obrim temps d'esports al Camins. És un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Jacinto Elà, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Encantat de saludar-te, bon any nou. Com estàs? Com et trobes?
Molt bé, relaxat, vinc a entrenar més nens.
És que, vacances. És que el dilluns és el teu dia, eh? T'agafem sempre relaxat i content. Dona gust parlar amb tu. Jacinto Elà, exfutbolista professional, autor de 5 llibres, per exemple, Ulisses, diari d'un futbolista pobre, llibres molt recomanables. També us vull recomanar el seu podcast, sempre us el recordo, Cruzados Rotos, en el que va deixant anar de tant en tant vivències personals, reflexions vitals, que estan lligades a la vida i a l'esport. El podeu trobar a Spotify si us interessa, molt recomanable. Escolta, he vist algun tuit teu? M'agrada molt seguir-te a Twitter, Jacinto. On vas seguir les campanades, tu? Quina oferta et va seduir més?
Perdona?
Les campanades, Jacinto, on les vas seguir?
A casa de les meus sogres i en família, tranquil·lament.
Molt bé, però hi ha algun canal de televisió concret?
La meva tia, sí, eren 28 persones.
28 persones? Sí. Per tant, la festa grossíssima en les campanades. Molt bé. Escolta, ara parlarem de l'actualitat més calenta, però et volia preguntar, perquè no hem parlat des de llavors, per el final del Mundial, per com va acabar aquesta competició que vam viure amb intensitat, amb aquesta Argentina campiona, amb aquest partit enorme, ple d'alternatives a la final contra França. Com la vas viure? Què et va semblar aquesta final, Jacinto?
Doncs la vaig viure amb molta emoció, però d'una manera diferent, perquè vaig anar a veure a un bar amb amics,
sí,
i família. Llavors no va ser com ho feia a casa. I em vaig perdre moltes coses, però sí, el que sí que vaig sentir és l'emoció que hi havia a l'ambient, encara que no hi havia francesos, perquè argentins sí que hi havia. I crec que, com diu tothom, ha sigut una de les millors finals que hem vist mai, eh?
Sí, realment va ser impressionant, perquè a més teníem aquesta Argentina tan conscient del moment històric, tan collant a favor de que Leo Messi doncs conquerís aquest trofeu amb el record de Maradona a la memòria, semblava que tot estava encaminat i de sobte, del no res, França fa aquests dos gols increïbles, el penalti i el golàs impressionant d'Mbappé, i a partir d'aquí molta alternativa.
Sí, sí, és que quan ja semblava que tot estava fet,
sí,
França va marcar dos gols i a mi em va alegrar moltíssim, però per fet de que allargava la tarda veient el partit.
Efectivament.
Quan no vas amb cap dels dos equips, ho aveixes molt més. Els argentins o els francesos ho han patit una mica més que nosaltres.
Uh-huh. Escolta, creus que el Mundial posa al lloc que correspon la figura de Leo Messi, ara que ja, diguem, ha agafat aquest rol gairebé de llegenda, no? Després d'aconseguir un Mundial com va fer Maradona el 86?
Aquesta resposta, aquesta pregunta es respon amb el fitxatge de Ronaldo a l'Al-Nassr. Messi ha guanyat el Mundial i Ronaldo ja ha plegat i s'ha anat d'Europa.
Mira, justament volia comentar amb tu, tenia preparada aquesta pregunta, aquest nou destí de Ronaldo és aquest club de l'Aràbia Saudita, l'Al-Nassr, i que per cert va anunciat que demà dimarts serà la presentació d'aquest jugador portuguès, Cristiano Ronaldo, que durant tants anys doncs, per part de la premsa i de molts aficionats s'ha posat a l'alçada de Messi, no? en quant a estrellat, en quant a jugador decisiu i tal, després de fer el seu fitxatge divendres passat, on demà arriba la presentació, i finalment aquest ha estat el seu destí després de sortir del Manchester en el mercat d'hivern. Què et sembla aquest fitxatge per al Nassr de Cristiano Ronaldo? Creus que, evidentment, dona el to, no? Dels dos jugadors, Messi encara guanyant mundials i Ronaldo ja una mica de capa caiguda.
És un fitxatge que jo no entenc. Crec que s'ha de ficar al cap de Cristiano Ronaldo perquè tenim tants calés perquè decideix en base als diners que li paguen, perquè no hi ha un altre motiu que l'econòmic per anar a un club d'Aràbia Saudí. És que és això. Llavors, també té 37 anys, potser no vol competir més, o potser vol marcar el màxim número de gols possibles i ha escollit aquesta lliga, que a més li paguen molt, és una lliga que en principi és més feble, però això no li assegura que marqui el mil gol que vol fer.
La veritat és que, bueno, aquí aquestes reflexions teves m'agraden molt, no? Aquest tema dels gols, de seguir marcant gols en partits oficials, dels diners, dels calers, que segurament també són molt seductors d'aquest tipus de països, amb tanta riquesa acumulada.
Moltíssims diners.
Sí, moltíssims diners, efectivament. Sí que és cert que després hi ha una altra qüestió, i és que el tarannà de Cristiano Ronaldo, que durant tants anys, quan el seu rendiment ha estat molt gran, els clubs, diguem, d'alguna manera, han tragat amb el seu egocentrisme, la seva capacitat també de crispar, de vegades l'ambient, etc. Però jo crec que aquestes alçades, igual un equip de primera línia, doncs li ha costat trobar, també.
Sí, jo tenia clar, que ja ho vaig dir dies abans del fitxatge, que veia impossible que un equip de top 5 de lligues, un equip que sigui dels 7 primers, pugui estar interessat en Cristiano i Cristiano Ronaldo en jugar en aquests equips, perquè encara que anés ja un València, en algun moment hauria de seure a la banqueta. I si no vols seure al Manchester, imagina't un València, un Betis, un Aston Villa.
Efectivament. Doncs Cristiano Ronaldo repassat, el Mundial repassat, però volia treure't un tema que a mi em resulta molt curiós i pel que he vist a les xarxes socials, a tu també et crida una mica l'atenció, i és que Gerard Piqué, després de la seva retirada del món del futbol, s'ha volcat en l'organització d'una lliga de streamers i també de jugadors de futbol de diferents categories que ha posat en marxa amb alguns creadors de continguts, etc. S'ha jugat ja la primera jornada de la que era anomenat la Kings League i ha revolucionat una mica aquesta xarxa social, Twitch. Són partits curts, emocionants, realment, són molt dinàmics, amb sorpreses, no?, per als seguidors habituals del futbol, que es van trobant doncs noves fórmules i que afegeixen una mica de picant, no?, als partits disputats. Per començar, per exemple, informo als oients, els serveis de centre han desaparegut, els jugadors es col·loquen darrere de la línia de porteria pròpia i hi ha un compte enrere, i quan l'àrbitre comença el maig es llancen en una cursa desesperada a l'estil waterpolo, per aconseguir la possessió de la pilota. Després també tenim l'ús d'unes cartes, cada equip disposa d'una carta que pot revolucionar el partit quan l'entrenador disposi. Des de fora, un rival pots deixar fora un rival durant 2 minuts fins a llançar directament un penal, eh? Quan tu vols, dius, jo ara llançaré un penal, etc. Novetats que la primera jornada van enllornar una mica les xarxes socials. Què et sembla tot plegat, Jacinto?
Em sembla interessant. Mm. No descobrir res, Piqué. Simplement afegir les regles aquestes. Però el futbol set ja existia. La Mailand, això és la Mailand, sí. Però en streaming. No és res de nou, però hi havia un buit en el món del futbol set perquè no és professional. Entre el futbol sala i el futbol 11 està el futbol set. I ja porta anys implantat a categories de futbol base i a la lliga d'empreses d'aquest estil. Llavors, ho està professionalitzant. Què passa? Aquest any és com el juego del calamar. Agafem unes persones, les utilitzem i fem la lliga aquesta. Prova pilot. L'any que ve, ja te dic jo, que jugador que se retiri aquesta temporada jugarà a la Kings League. I al final, tots els jugadors de la Kings League seran els jugadors que s'acaben de retirar i serà com la liga de leyendas que fan els clubs grans per tota Europa.
Doncs mira, és interessant, serà interessant seguir com evoluciona. Evidentment està acompanyat de tot un gegant de les xarxes com és l'Ibai Llanos i a mi m'interessava conèixer la teva opinió perquè, com a mínim, els partits que jo he vist doncs, m'han semblat interessants. Parlem un segon del futbol que coneixem, ha tornat la Lliga, ho ha fet amb aquest derbi de Barcelona. Dissabte vam tenir aquest Barça-Espanyol al Camp Nou que va acabar doncs amb una ratxa de molts anys de l'equip Perico sense puntuar al Camp Nou. Va ser el 2009 el darrer partit en què l'Espanyol es va portar, en aquell cas, els 3 punts amb un gol d'Ivan de la Peña. Com vas veure el derbi, Jacinto? No sé si vas tenir ocasió de seguir-lo. I què et va semblar?
Sí, ho vaig veure tranquil·lament a casa dels meus sogres. Uh-huh. Em vaig quedar adormit al principi de la segona part.
Vaja.
Vaig despertar 15-20 minuts. El partit estava superemocionant. Ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt l'actitud de l'Espanyol, no es van rendir mai. Mateu Laos ja coneixem, sembla que vol que se l'estrella. De vegades encerta molt, però és que el seu tarannà de parlar amb els jugadors al final cansa, perquè si em vols treure una targeta,
sí,
toga, me la treus i no m'expliquis de la teva vida, perquè som adults.
Sí, evidentment Mateu Laoz té aquest tarannà tan particular, igual com a àrbitre, com a decisions tècniques, doncs és respectable, però després té tot aquest show increïble que va muntant ell i, a més, en lloc de calmar els partits, doncs es revoluciona una mica més. M'ha cridat l'atenció una comparativa que has fet a Twitter. Has posat Dibu Martínez i Mateu Laoz. Quines similituds li veus a tots dos personatges?
Ah, bueno, que sembla que disfrutin sent el centre d'atenció, però no per motius esportius,
yeah,
sinó extraesportius, parlant i donant la nota d'una manera que passar desapercebut no entra en els seus plans, mai. Mm-hmm. I al final la gent es cansa i al final el que eren elogis acaben sent crítiques.
Doncs amb Jacinto Elà, com sempre tan amable, la seva opinió ens interessa. Hem analitzat una mica l'actualitat esportiva. Ell és futbolista, autor de 5 llibres. A més, el podeu seguir al seu podcast Cruzados Rotos. Jacinto, moltes gràcies per estar amb nosaltres uns dilluns més. Que tinguis una molt bona... que segueix aquesta entrada d'any relaxada. I ens escoltem en properes setmanes. Gràcies, Jacinto.
Moltíssimes gràcies. Bye, bye.
Una abraçada. Fem una petita pausa. Això és Camins. Estem en directe a Ràdio Estel i farem un gir copernicà, com és habitual a aquestes hores.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu.
t'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest any demana als Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana, informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel, El Garraf, 96.8. Camins.
Fogons. Un tomàquet a rodanxes, estendre-les per sobre el pa i ja, juntament amb el tomàquet ratllat que està per sobre, afegir aquestes rodanxes de tomàquet i afegir-hi tomàquets cherries.
No!
Amb Rafa Sanahuja.
Mira, si t'agrada el tomàquet, endinya't aquesta torrada amb molt de tomàquet per sobre. Però no me'l venguis com el pa amb tomàquet català, perquè no ho és.
I altres persones que expliquen coses.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:15. Dissabte, coneixíem la mort del papa emèrit Benet XVI. Ratzinger va morir als 95 anys d'edat al monestir Mater Ecclesiae del Vaticà. La capella ardent del papa emèrit ha quedat instal·lada a partir d'avui a la Basílica de Sant Pere i ja estem veient aquestes infinites cues de fins 3 hores de fidels que es volen acomiadar d'ell. Per tractar breument la seva trajectòria històrica, el seu pes històric a dins de l'Església, hem contactat Diego Sola. Diego Sola és doctor en Història Moderna, amb Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, on també és professor, lector i director del Màster en Història i Identitats al Mediterrani Occidental. Els seus principals interessos han sigut l'estudi de l'espiritualitat i la cultura religiosa en l'època moderna, entre altres coses, i darrerament ha publicat en Fragmenta un llibre que vam presentar aquí al Camins, Història dels Papes, molt amè, altament recomanable, en què fa un recorregut per tota la història d'aquesta figura universal, la dels papes. El podem saludar ja, Diego Sola, bona vesprada.
Bon vespre, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres. Mira, tenia moltes ganes de parlar amb tu, ja saps que anem parlant de tant en tant pels xats i em ve molt de gust saludar-te per tractar aquesta figura, la del papa Benet XVI. Com et va agafar la notícia de la seva mort, Diego?
Bé, com moltes persones estàvem pendents d'aquesta notícia, perquè ja feia dies que s'havia advertit del deteriorament del seu estat de salut, però bé, també era una persona al llarg de la seva vida amb una mala salut de ferro, no?, que l'havia acompanyat ja abans de ser papa, però bé, finalment aquesta notícia va arribar.
Uh-huh. Quina és la rellevància de Benet XVI dins la història de l'Església? Perquè tothom està parlant, els que es coneixen, el coneixen més, el que els coneixen una mica menys, de la seva impressionant figura com a teòleg. Però tu, que tens aquesta visió transversal, històrica de l'Església, com el situaries dins de tota aquesta història universal?
Bé, en la història del papat, jo crec que Benet XVI quedarà com un reformista que no volia ser-ho. Aquest adjectiu pot sobtar una mica, perquè normalment doncs, l'opinió publicada sobre papa Ratzinger l'ha situat com un papa més aviat conservador, que ho ha estat en molts aspectes, però per diverses decisions que va prendre durant el seu pontificat, tant des d'un punt de vista de reforma moral de l'Església interior com la revolucionària decisió d'abdicar, això el converteix en un reformista, com deia, potser sense que ell volgués ser-ho realment.
Uh-huh. I què destacaries del seu pontificat, la seva obra magna, podríem dir?
Bé, jo crec que Benet XVI serà recordat com la persona que realment engega o posa els fonaments, els primers fonaments, d'aquesta reforma que després ha continuat amb molta força i que en fa bandera el papa Francesc. Uh-huh. És a dir, s'ha dit molt aquests dies, s'està dient que no hi ha Francesc sense Benet XVI. No? Benet XVI, ja abans de ser papa, fa un diagnòstic molt cru sobre la situació interna de l'Església, arriba a parlar fins i tot d'una Església plena de brutícia, d'una Església amb molta supèrbia, i el que intenta fer en els seus 8 anys de pontificat doncs és canviar aquestes dinàmiques d'opacitat, de corrupció, amb moltes dificultats. De fet, s'ha dit que el motiu de la seva abdicació va ser precisament el no veure's capaç de revertir aquesta crisi, I en perspectiva històrica, crec que per al període contemporani serà un papa, en aquest sentit, renovador, i especialment per aquesta decisió de l'any 2013 d'abdicar, que obre un camí als papes del futur de no haver de sostenir el magisteri pontifici fins al final de la seva vida, que en el seu moment va ser revolucionari.
Perquè tu creus que aquest gest seu, no, després de 600 anys sense produir-se, obre aquesta porta, no, que treu una mica la por a futurs pontífecs a dir, bueno, jo arribo fins aquí.
Exacte. De fet, Benet XVI va aplicar el que ja feia molts anys que en l'Església diocesana succeïa, no? Els bisbes que a certa edat presenten en aquest cas preceptivament la seva renúncia i després passen a ser bisbes o arcabisbes emèrits, doncs aquesta és la realitat que ell va portar d'una persona que per condició física, per condició de salut, per forces fins i tot d'un punt de vista mentals, no? Intel·lectuals, no va veure capaç de fer tota la feina que tenia per endavant, i això descarrega molt als futurs pontífecs, el propi francès, que tampoc sabem què podrà passar, però diguem, hi ha tot precedent per poder abdicar sense que això resulti traumàtic per a la de l'Església.
Clar, aquesta circumstància no es donava des de feia, com s'ha repetit, per activa i per passiva, 600 anys. Saps quina va ser la circumstància anterior?
Bé, la circumstància anterior, la dels 600 anys, que és la de Gregori XII, quan ell abdica, no és exactament una abdicació voluntària. És el context del cisma d'Occident, on es van anar succeint fins a dos o tres papes simultàniament, que regnaven, i bé, es va arribar a una solució de compromís, les diverses faccions de l'Església, que van portar a Gregori XII a dimitir. A mi l'abdicació de Benet XVI em va recordar molt més a la de Celestí V, ens hem d'anar 8 segles enrere, el 1294, que ell sí que va ser un papa que, motu proprio, és a dir, totalment convençut i en contra del que li aconsellaven moltes persones del seu entorn, va dir, renuncio perquè no em veig capaç de governar aquesta barca. Per tant, Benet XVI és més Celestí V que un Gregori XII que va estar molt més forçat per les circumstàncies del cisma d'Occident.
Clar, una cosa molt curiosa que es produirà dijous, per exemple, és que tindrem la particularitat que un papa, el papa francès, presidirà les exèquies d'un altre papa, el papa emèrit Benet XVI. Això havia succeït alguna vegada, Diego, ho saps?
No, això és la primera vegada en la història del papat que succeeix.
Per tant, molt curiosa la circumstància.
Exacte,
no?
molt curiosa, un papa regnant que presideix la cerimònia fúnebre d'un papa emèrit. Bé, això d'emèrit també és un adjectiu que l'utilitzem, però tampoc no està gaire regulat, no? En aquests anys ha sigut una mica dubtós com havia de ser tot el protocol, tot el cerimonial entorn de Benet XVI, sobretot una vegada que morís, que és la gran feinada que suposo que estan tenint aquests dies els cerimoniers i els experts en protocol de la Santa Seu per veure com encaixen tot això.
D'entrada, el que hem tingut és una primera diferència a banda dels signes, no? Ja una vegada està el cos present, que està en la capella ardent i està exposat, la gent està fent aquesta visita de comiat, hem tingut diferències perquè, per exemple, no porta el pali, una petita diferència, i tenim, normalment, quan mor un papa, diguem, que està exercint.
Exacte.
Doncs són 9 dies de dol, en aquest cas ho han retallat fins dijous.
Exacte. Aquest és un protocol, de fet, que ja feia molts anys que evidentment, els cerimonies de la Santa Seu havien començat a treballar. Que hi ha molts aspectes molt novedosos, no? Quan un papa fins a Joan Pau II, en aquest cas, doncs, quan moria, la importància, per exemple, d'anul·lar, de fer malbé, de ratllar i de destruir la nit del pescador, no? La nit del pescador de Benet XVI encara no ha estat destruït, serà destruït en aquests dies, però sí que, per exemple, el 2013 es va haver de ratllar, no?, per evitar la signatura de documents pontificis. El fet de que Benet XVI ara ha exposat el seu cos, doncs, per exemple, tampoc no porta el bàcul, per exemple. El fet, per exemple, que la vetlla prèvia a la de la Basílica de Sant Pere no es fes a dins del Palau Apostòlic, per simbolitzar que el Palau Apostòlic com a lloc de residència del sobirà, no?
Sí.
De la Santa Seu. Doncs, bé, hi ha hagut tot un seguit de detalls que crec que han estat ben trobats de com significar, doncs, el que és la mort d'un papa, però d'un papa que no exercia, que no tenia la sobirania papal.
Creus que a partir d'ara, i veient les circumstàncies que s'ha donat i que pot ser sobre aquesta porta el Vaticà, la Santa Seu, establirà un protocol per a aquestes circumstàncies?
Crec que això seria molt, molt important i molt necessari perquè al final, estem parlant del màxim responsable de l'Església Catòlica, el període, diguem, de meritatge, per dir-ho així, de Benet XVI i en relació al nou pontífex, que ha estat francès, ha sigut plàcid, perquè no hi ha hagut, diguem, problemes entre els dos, no?, que es podien haver produït, però no, malgrat algunes controvèrsies sobre les persones que han volgut instrumentalitzar la figura de Benet XVI. Jo crec que, tot i que ha anat bé aquest període des d'un punt de vista institucional, des d'un punt de vista, per exemple, de la Constitució Apostòlica, que regula tot això, segurament s'haurà de regular, com d'altra banda està regulat tota la qüestió dels bisbes i dels arcabisbes emèrits. Segurament en una propera, bastant propera reforma d'aquesta Constitució Apostòlica, aquesta qüestió quedarà abordada i es podrà fer amb molta facilitat la reforma, perquè Benet XVI ja va deixar fet el precedent de com s'havia d'actuar.
Estarem ben atents. Diego Sola, doctor en Història Moderna, Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, a més, autor d'aquest llibre interessantíssim, us el recomano moltíssim, Història dels Papes de Fragmenta, avui ens ha ajudat també amb una mirada històrica sobre la figura de Benet XVI. Diego, un plaer parlar amb tu i moltes gràcies.
Un plaer, Rafa. Bon any. Fins aviat.
Vinga, nosaltres que fem una pausa ràpida i seguim al Camins.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
El nostre micròfon autònom, Judi Caselles. Caselles! Caselles.
Hola, Rafa.
Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que està tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
El magazín de la vesprada.
Ai, el govern i la Caselles.
A Ràdio Estel.
Això és Camins, primer programa de l'any 2023, estem d'estrena, hem tingut fitxatge nou, hem tingut un comiat sonat i ara és moment de seguir endavant el programa i enfrontar aquesta recta final. Mireu, quan comença un any, doncs allò més natural és fer una ullada a què esperem, no?, dels propers 365 dies. Allò habitual és mirar una mica cap al futur, però aquí al Camins, com som així d'originals, volem fer una cosa alternativa. Volem mirar al passat, què s'esperava, què succeïa feia 100 anys. Feia, ara mateix, el 1923, la gent que va viure aquelles campanades o aquell moment de traspàs de l'any del 22 al 23, quines esperances tenia, què vivia, com era la seva vida. Això també ens ajudarà a situar-nos sobre si estem en un bon moment, en un moment regular, en un moment molt dolent. Jo, en principi, hi ha molt males sensacions, però potser mirant el passat pensem que no estem tan malament. És per això que hem convidat a l'historiador i gran amic de la casa, Trotamundos, el podcast Momenti de la Canzone Italiana, Joan Pallarès. Joan Pallarès, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Encantats de tenir-te aquí. Volíem demanar-te, doncs això, què s'esperava d'un any d'un nou any fa 100 anys. És a dir, l'1 de gener del 1923, la gent que vivia i que esperava d'aquest any, i et plantejaré 5 punts per fer un context una mica global. En primer lloc, política. Clar, ara volem, sobretot, que s'acabi el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. També tenim els nostres conflictes en un altre ordre de coses aquí a l'estat espanyol, també a Catalunya. Però llavors, la política del 23, què es ve? Què es viu?
Terrible. Mira, en aquells moments s'havia acabat la Guerra Mundial, per tant, estàvem en uns moments en un context de relativa pau, però resulta que estem a l'època que els nostres avis en deien de quan mataven pels carrers. Almenys aquí a Barcelona, València, Madrid, les principals poblacions. Hi havia 150 atemptats, doncs, anuals, i bé, entre la guerra entre els pistolers de la patronal i els pistolers del, bueno, el Sindicat Únic i el Sindicat Lliure, d'uns avalats per la patronal i els altres doncs, per el sindicat del que seria la CNT.
Val.
I evidentment, doncs, entre les víctimes col·laterals i les víctimes directes, allò era un desgavell, i la gent esperava algú que hi posés ordre, com va passar a finals, al final, 1923, doncs el mes de setembre, que el capità general de Catalunya, en Primo de Rivera, va donar un cop d'estat, el va beneir el rei i vam acabar que vam perdre la Constitució de 1876, es va perdre i es va instaurar una dictadura fins al 1930.
Per tant, un any complicat, molt complicat. Molt complicat
política i socialment. Pensa que la Guerra Mundial havia disparat els preus. Del 1914 a un preu del 1914, els sous havien pujat un 10-12%.
Sí.
Els preus havien pujat un 180-150%, és a dir, pràcticament era una situació increïble, i a més teníem una guerra colonial a l'Àfrica, perquè feia un any que ens havien escabatxat el barranco del perdó, anual, un desastre que l'exèrcit havia sigut derrotat amb una escabatxina de soldats de lleva, que la gent, és a dir, si no mories de fam a la fàbrica, que no t'arribava el sou per pagar res, doncs resulta que a sobre mataven el fill, li mataven el fill allà a l'Àfrica, i a sobre no sabies ni si el havien fet mandonguilles als moros, o bé el havien, doncs, desapareixia, vull dir que no una mortaldat enorme, i tot això en complicitat, amb una corrupció increïble, amb una guerra colonial que l'exèrcit era incapaç de tallar-la,
és
que es demanava solucions. I que així va ser que va sortir en Primo de Rivera i tothom el va aplaudir, perquè realment el que necessitava
clar,
segur
com a mínim,
que posés
la ordre, gent tenia esperança en que s'endreçés una mica
sí,
el panorama.
Sí, el que passa és que després es va passar en l'escombra, no?
Exactament.
I resulta que es va passar en les llibertats, es va passar moltes coses, va suprimir doncs, inclús entitats d'església, al final l'església catalana va acabar enfrontadíssim amb ell, bé, hi van haver desastres d'altre tipus. Si Déu vol, aquest any ho traurem un llibre, precisament l'època aquesta d'en Primo de Rivera,
cert,
i
perquè
què va significar aquests 7 anys de dictadura.
Déu-n'hi-do. Escolta, per tant, en comparació, tot i que la cosa avui en dia està molt malament, i ara, mira, m'has fet una assistència al peu i parlarem també en la vessant social, és a dir, com estava la societat més enllà de la política, però realment era un panorama molt dantès, molt complicat, en què et jugaves la vida, pràcticament.
Sí. I l'única esperança, en quant a malalties, per exemple, en respecte, estava una mica com ara, que havien acabat de sorgir, de sortir feia un any, havien acabat de sortir de la grip espanyola, que no tenia res d'espanyola i sí molta de grip, i evidentment que venia dels Estats Units i que...
O sigui, la grip espanyola venia dels Estats Units.
Bé, venia dels Estats Units, això s'ha vist, de les tropes americanes,
sí.
I bé, es va escampar per tota Europa. El que passa és que Espanya era l'únic país que no estava en guerra i que, evidentment, a la premsa parlava de la grip. Tots els altres, doncs, que per no donar ales a l'enemic, no parlaven que tenien una epidèmia. Va. I, esclar, a on hi havia grip? A Espanya, l'únic que en parlaven els diaris.
Déu-n'hi-do. Per tant, avui en dia, com deia l'amic Joan Laporta, no estamos tan mal, eh? Podríem dir que no estamos tan mal.
Aquest era l'altre Joan.
Aquest és l'altre Joan. Escolta, ara et deia, o sigui, socialment, a banda de totes aquestes circumstàncies terribles que ens has explicat, quins canvis podien tenir en marxa? Perquè ara mateix tenim els preus pels núvols, com a mínim des de la nostra perspectiva, no? Els alquilers pels núvols, la benzina pels núvols, els aliments, poc salari mínim, un salari mínim doncs, molt, molt bàsic, moltíssima gent vulnerable, Càritas, per exemple, desbordada, les entitats que fan ajuda. Socialment, imagino que pitjor, perquè tu has parlat que eren uns preus altíssims, llavors.
Uns preus altíssims, no hi havia el que l'estructura, la xarxa aquesta de suport social que tenim avui en dia, això no existia. Sí que hi havia entitats d'església, hi havia la sopa dels pobres, hi havia monges doncs, que acollien els desvalguts, hi havia hospitals que funcionaven, però pràcticament fora de l'església, pràcticament no hi havia no hi havia una assistència, al contrari, és a dir, els hospicis que depenien d'organismes públics, hi havia la casa de caritat per acollir orfes, sí. Però pràcticament tot era la beneficència, era molt poc existent. A on sí existia un nucli de beneficència i de progrés era que en aquells moments a Catalunya hi havia la Mancomunitat. Que la va suprimir després en Primo de Rivera al cap d'un parell d'anys. La Mancomunitat sí que va començar a crear una xarxa de carreteres, una xarxa de telèfonos, una xarxa de biblioteques, una xarxa d'escoles, una xarxa de tot. És a dir, cada poble tenia tindre el seu telèfon, i de més una xarxa també social, per exemple, la Casa de la Maternitat, avui en dia encara existeix, sí. Com a edifici, doncs aquí tot això són obres d'aquella època de la Mancomunitat i s'estava construint naturalment l'Hospital de la Santa Creu de Sant Pau, s'estava construint tota una sèrie de xarxa hospitalària, de que hi havia tot un progrés a Catalunya, almenys, existint, que no existia pràcticament a les altres parts.
Bueno, doncs això, mira, ens congratula una mica, perquè el panorama que m'estaves dibuixant, com a mínim, aquí teníem un vent d'esperança, amb aquesta Mancomunitat que estava creant aquestes estructures, com a mínim, per posar una mica d'ordre i que les persones estiguessin mínimament cuidades i mínimament dignes, no? Hem parlat de la salut, aquesta, s'estava sortint d'aquesta grip espanyola, que no té, com tu dius, res d'espanyola, però i la sanitat pública existia, no?
La sanitat pública pràcticament no existia. És a dir, sí que hi havia sanitat, perquè depenia, sobretot, hi havia unes juntes benèfiques que depenien dels ajuntaments, i els metges depenien de l'ajuntament. L'ajuntament el contractava tota una sèrie de metges, però la majoria eren mútues, mutualisme, molt mutualisme aquí a Catalunya, amb molts de gent aconductada, i sí que hi havia una xarxa pública, però bé, era l'Hospital de Sant Pau, sempre ho ha sigut, no? De Santa Creu, ja, millor dit, Sant Pau llavors encara no existia. Sí que hi havia xarxa pública, però no com l'entenem avui en dia. L'Hospital Clínic existia, aquesta xarxa pública i universitària existia, però no com veiem ara, com veiem la Seguretat Social, perquè pensa que feia tot plegat 4 anys no, però feia 10 o 12 anys que existia la llei de descans dominical, o, per exemple, la jubilació...
La llei de descans dominical
és de 1904. I la llei de jubilació, per exemple, el fet de jubilació, encara no tothom cotitzava per l'assegurança, però és dels anys 20, exactament.
Escolta, i hi ha un aconteixement, el parlàvem abans fora de micro, que és aquesta visita d'Albert Einstein a Barcelona, l'any 2023.
Sí, bueno, la Mancomunitat, aquesta modernització del país extraordinària que
va venir ella a conèixer aquesta realitat? O com
sí, la Mancomunitat són les 4 províncies, les 4 diputacions provincials que es van poder federar amb una de sola. I van fer com una espècie de generalitat. Això va ser un acord entre, doncs, en Prat de la Riba i en Canalejas. Van ser els, com a president de govern d'Espanya, Canalejas, que li va costar doncs, molt dur, després va ser assassinat, i aquesta Mancomunitat va començar a modernitzar el país, a crear infraestructures de país. I una de les coses també va ser doncs, l'escola del treball, va crear l'escola d'infermeres, l'escola de bibliotecàries, i el Servei Meteorològic de Catalunya, per exemple, que és de llavors, i una de les coses que va fer és que a través de Campanans, de Rafael Campanans, va... contactar amb l'Einstein, perquè tota la població culta d'aquella època aquí a Catalunya parlava alemany. La gent era francòfona o alemanya, però eren els dos idiomes que més dominaven a la comunitat científica. I amb en Campalans el va contactar amb ell, i al final va vindre Albert Einstein a Catalunya els últims dies de febrer, i doncs va impartir 4 conferències a Barcelona, unes conferències en alemany, naturalment, i amb una mica de francès. Molta gent va pagar, però no el deuria entendre ni papa, però bé, va ser un gran èxit de conferències.
Atenció, perquè i saltem d'aconteixements, ara parlem també una mica de cultura i d'esports, però, clar, tu deies, estan sortint de la Primera Guerra Mundial i el 10 d'abril del 23, el senyor Adolf Hitler va fer un discurs molt, molt conegut, anomenat "Derrotarem els enemics d'Alemanya". O sigui, que allò ja s'estava coent la segona.
Sí, bé, a Itàlia feia uns mesos, ja hi havia hagut el 22, la marxa sobre Roma,
el Mussolini,
i llavors Hitler estava en aquells moments, encara trigaria uns anys, a ocupar el poder per la via democràtica, a més per la via de les urnes.
Déu-n'hi-do. En quant a l'esports, clar, avui en dia...
L'esport ja existia, feia 20 anys que ja existia el futbol aquí, 20 i tants anys que existia, però encara era una cosa una mica rara, una cosa d'èlite... es començaven ja a veure, ja hi havia bastants equips, s'anaven fundant. Jo
de futbol,
que,
eh?
Sí, de futbol el 23, començo amb el futbol. El 23 jo crec que es va fundar el Villarreal, diria. I el,
sí, no sé si efectivament.
I potser la cultura leonesa, potser també, no ho sé.
I el 23 es va inaugurar el camp del Mestalla, el camp del València.
El camp del Mestalla, exactament. Bueno, que això, tot això és una història que un dia, si vols, ja te l'explicaré, perquè el va fundar un català. El Levante el va fundar
doncs això ho tenen...
català de, un jesuïta català de Sant Andreu
això,
de
Palomar, sí, català,
màrtir segur... a la Guerra Civil segur... i beat, a més.
Segur que a València no els hi fa massa gràcia que un català hagi doncs, pujat
aquest... un dia t'explicaré aquesta història del Levante i del Mestalla i perquè uns tenien el camp de futbol i eren de dretes, els altres tenien l'equip però eren d'esquerres, uns podien jugar i no podien jugar i al final va sorgir la Unió Deportiva Levante després de la guerra.
I es funda en aquell any, l'any 23, el Villarreal, que avui en dia tenim en l'elit, i el Celta de Vigo també. I tu em parlaves que era el temps de la boxa, eh? La
sí,
boxa
era,
tenia...
era temps de la boxa. Llavors hi havia el Josep Juan i Gironès,
sí.
Que era de Gràcia, era el gran... sobretot era la gran època de la boxa, però encara el que més dominava com a espectacle públic, la gent anava a la boxa, anava, podia anar al futbol, també hi havia el rugby, ja començava llavors, eren els bous. Els bous amb Marcial Alanda. Va ser l'any que es van derrocar... No, es van derrocar, no. Es van derrocar el 1948. Es va tancar el Torín, la fàbrica, la plaça de bous de la Barceloneta, de Barcelona, i hi va haver una memorable cursa de bous a la Monumental amb en Marcial Alanda, no recordo qui eren els altres, amb 6 miures, que va ser, es veu, una cosa apoteòsica. Jo ho sé perquè el meu avi hi va anar-hi.
Ah,
i va anar-hi, sí, sí, va baixar, va caminar 5 o 6 hores a peu, sí, sí,
va baixar
5 o 6 hores a peu, perquè des del poble, i va baixar aquí a Barcelona, i van anar a peu a veure els bous, i després no sé si van tornar a peu o en cotxe.
Dos dades per acabar, perquè se'ns escapa el temps, t'hem d'acomiadar ja i acomiadar també el programa, però, en plena cultural, la Sagrada Família ja portava uns anyets
sí,
en construcció.
Sí, sí, encara en construcció, en Gaudí després... encara hi anava treballant cada dia.
Ah, mira. I 100 anys després, estamos ahí, a tocar. I en plena cultural, jo crec que un aconteciment que hem de destacar és que va néixer l'any 23 Lola Flores. Per tant, un
mira,
any,
no ho sabia
per
això,
tant,
però
un any memorable perquè Lola Flores no canta, no baila, no podes deixar de mirar-la.
I, bueno, i en plan musical podíem dir que va composar Espanya Caní.
Espanya Caní és un himne que
gairebé Espanya
ha sobreviscut als temps. Joan Pallarès, moltes gràcies per aquesta repassada a l'any nou de fa 100 anys.
A vosaltres.
Vinga, nosaltres que recollim.
Fum, fum, fum!
Quin dia, nois, eh? Estrena, acomiadament de tot aquí al Camins i per acabar Espanya Canyí, que és una cançó que probablement ens representa. Catalunya Canyí. Hem de fer la versió Catalunya Canyí, en aquest cas. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, estrenant anys amb un home al qual li senten fetent. Aquesta paraula m'encanta. Li senten fetent les camises pijeriles, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza, sota la taula tuitejant, i la clau de tot plegat... Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical, doncs amb les seves entrades de la Rosalia per aquests concerts ja a la butxaca. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Vinga, per totes vosaltres podeu. I pels del directe que acabeu de passar, una bona nit de dilluns. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més Ràdio Nocturna, més Ràdio Eclèctica, més d'aquestes cosetes que us donem. Farem Camins, cuideu-vos.